No, doncs jo...
Que no, doncs ja. No, no, no passa res.
Sí, no, si no t'agrada, ho borro.
Oh, quan calgui, està parlant.
No, no, no. Bueno, aquí, això en titular, si ens hem de creure tot el que es publica. Evidentment, l'entrada, poseu un dubte tot, poseu un dubte tot. Però, a més, ara hem entrat en un canvi d'informació i de canals d'informació molt més amplis que els que teníem fa uns quants anys, que estava tot mediatitzat per uns canals concrets, per la televisió, per la premsa i per la ràdio, bàsicament, no? En internet això ha quedat, s'ha ampliat moltíssim, hi ha molts més canals, però a la vegada no saps ben bé fins a quin punt tot el que ens arriba és cert o no és cert, no? I això multiplica la informació, multiplica la credibilitat, curiosament, multiplica que la gent sigui encara més, sigui més creïble per coses que no ho són. És el que està passant últimament. I hi ha uns quants elements que expliquen per què això passa, una mica. Intento, amb alguns exemples, intentaré que ho veiem. El dia 29 de maig, no sé si us sona, assassinat a Kiev, un periodista rus crític amb el Kremlin. Va ser notícia a tot el món. La font era el Ministeri d'Interior d'Ucrània. Les fotos del noi va sortir per tot arreu. Això el dia 29. Tothom va donar als russos dient que això era mentida o que havien sigut els mateixos serveis els mateixos serveis d'Ucrània per dir que els russos estaven provocant perseguien la llibertat d'expressió. Es va fer un gran follon. Això és el dia 29. El dia 30, això va sortir per tot arreu, va haver reaccions de Nacions Unides, va haver reaccions de l'Amnistia Internacional, va haver reaccions de tots els organismes, es van pronunciar fins i tot els diversos governs. L'endemà va fer una roda de premsa al Ministeri d'Ucrània, l'Interior, i va aparèixer el periodista. El periodista estava viu i en realitat van explicar que això... Ells, segons ells, els serveis d'espionatge rus anaven a darrere d'aquest noi i perquè es fes evident que el volien matar, doncs ells van fer aquesta operació per donar-lo com per mort i després sortís a la llum pública que estava viu, però així havien aconseguit desarticular l'operació perquè el anessin a matar amb ell. Quina és la veritat? No sabem quina és la veritat. El que és cert és que aquest senyor està viu i que els mateixos que van dir que estava mort l'endemà apareixien i deien que aquí havia hagut una gran operació russa. Els russos van aprofitar ràpidament, com que tothom també els acusa de tot, van aprofitar per dir quina credibilitat tenen els que ens acusen a nosaltres de que estem perseguint la llibertat d'expressió, que estem perseguint aquí, si els que creen notícies falses són el mateix govern. Bé, amb això que vull dir, que quan l'interlocutor, quan el que emeteix la informació té una potència i té una credibilitat molt més gran, encara que la informació sigui falsa o no sigui tan, o que sigui molt estranya, doncs un se l'acaba creient. Té molt més fàcil fer-la creure. Això ara en internet, doncs ja heu vist, això, les reaccions van ser rapidíssimes, es va estendre per tot arreu, és el que us explicava abans.
La
font d'aquesta informació és el Ministeri de l'Interior d'Ucrània. Va una roda de premsa, amb el ministre, explicant-ho tot, ja... Van aguantar el tipus, esperança, i l'endemà van sortir per donar més detalls de com havia anat això, què sabien de la investigació, i va aparèixer ell. Primer se'n va fer ell. Quan se sent la roda de premsa, se'n fa, oh, com això, com això que has tingut tu. I després, tothom es va quedar allà, diu, bueno, ens hem pres el pèl. No, us hem pres el pèl perquè això era una operació i l'hem salvat la vida. Va. Clar, dius, això amb internet ara s'ha accentuat moltíssim. Bueno, podríem pensar-ho que sí. Jo insisteixo, la importància aquí és l'emissor. Si l'emissor té credibilitat i té poder per fer que la majoria de la gent es cregui el que diu, doncs passa que una informació que després resulta que no és veritat, passa com a veritat. Aquí hem viscut un cas brutal amb aquesta història fa el 2004. Portada del País, l'endemà de l'11M. Portada del País, matança d'ETA en Madrid. No porto la del diari perquè... Hem tingut un problema informàtic i ho vam borrar tot. Hi ha uns anys que està desaparegut. Però anàvem amb una línia similar. Dius, com pot ser? Altres van ser més crítics. ETA o Al-Qaeda, però ETA sortia aquí a la portada de l'endemà. El Mundo, curiosament, no era tan clar. 130 morts en la massacre terrorista. Per dintre, en el text, tot, ho atribuïa també a ETA. Aquí van vigilar més i a fora ningú parla d'ETA. El New York Times, els Angels Times ho posen, el Clarín, Llora Espanya posa una cosa més general i en tot cas apunten a dues línies. Carai, com pot ser que passi, que hagi sortit això? Bueno, aquí l'interlocutor ja no va ser a l'emissor, ja no va ser el Ministeri d'Interior. Aquí va arribar a ser el president del govern. El president del govern va arribar a l'Aznar, va arribar a trucar als directors dels diaris i diu, si no us deixeu enredar, això és ETA, ho tenim claríssim, tenim s'adonaven el tipus, que després d'això va fer moltes informacions al Mundo, tenien el tipus d'explosiu, donen tota una sèrie de detalls que tu no pots comprovar si és veritat o no. I el que t'ho dona, a part de que és una font que teòricament ha de ser molt més creïble que els altres, en aquest cas, a més, té el poder. I té el poder que, segons totes les enquestes, guanyaria al cap de dos dies les eleccions, per majoria absoluta. Això són les enquestes que hi havia en aquest dia. El poder et truca i et diu, això va per aquí, no us deixeu intoxicar pel tal dels altres. No trucaria jo si això no fos cert, no? No, però sí, va trucar i... Bueno, havien basat tot el seu argumentari amb la lluita contra ETA i després resulta que l'atemptat terrorista més gros no és l'ETA, sinó tot el terrorisme islàmic, que en els últims anys són els que ha fet més mal i que l'havien deixat de banda. Després han rectificat tot el que vulguis. Però vull dir que no és internet només el que fa que les notícies s'extenguin d'una forma estranyíssima, perquè aquí internet tenia molt poca força el 2004, era molt ben petit, molt més petit. Sí? Va. És un cas que veníem per aquí. Després, altres motius que fan que la gent promogui una informació que quan tu mires després al cap d'un temps dius, ja, no pot ser que hagin tirat tant de pressa per aquí si no tens una cosa ideològica molt clara o que estàs molt convençut de que intenten amagar-te informació per una altra banda i, per tant, una informació que t'arriba a tu, encara que no la puguis contrastar del tot, però com que estàs convençut de que els altres intentaran amagar-la, doncs aquesta te la creus i la tires endavant i peti qui peti. I després, quan veieu de què parlo, direu, ostres, torna-se al país, però podia haver sigut un altre, eh? No. Va publicar la foto del Chávez aquí entubat, a punt de morir-se. El Chávez, el que era president de Venezuela, a punt de morir-se. Va ser un escàndol, perquè l'endemà va resultar que era una senyora. Era una senyora. Era una foto falsa, i els hi van colar. I aquests, que dintre del que cap, són dels que seran com seran, però... tornen a intentar allà aclarir-ho i tal, però aquí, com que estaven molt enfocats en que a Venezuela hi ha una dictadura i tal, era més fàcil col·locar una informació falsa amb un mitjà que està tot el dia batallant contra, amb una ideologia concreta, contra una cosa concreta, no? I en aquest cas, doncs, els hi van colar, els van posar a portada, ells van pensar que feien la gran notícia, i l'endemà a l'hospital va dir, escolti, és que no és el Chávez, que és una senyora. I el Chávez estava malament. I al cap d'uns dies, bueno, es va morir al cap d'un temps, però no era aquesta. Després van rectificar ells mateixos a portada, l'endemà, van intentar explicar com és que els havien colat la foto, però, bueno, va passar això. I la foto venia d'algú que devia ser d'un hospital de Venezuela, no d'una agència, no. Si havia arribat d'algú, no sé. Bueno, la publicitat intentar contrastar al màxim, veure si és creïble o no és creïble. Al nostre dia vam tardar, per exemple, va ser un dels que vam tardar més el dia que va arribar una carta de l'advocat del Pujol dient que tenia una deixa a Andorra i que doncs mira, que és una cosa que tenia una càrrega i que la feia pública i que durant doncs tot aquest temps ara ho havia aflorat. Ja. tothom allà embalat, i pot a tu, i bueno, publiquem-ho, no publiquem-ho, i diu, però és que, en aquest cas el director és el que estava més dubtós, diu, hòstia, aviam si tu estan colant aquí alguna història, no? Perquè que, ara fica, toma, ja està, ja plegat, i ara què ve això? La carta era de l'advocat, quan vam aconseguir parlar amb l'advocat, doncs llavors ho vam publicar. En aquest cas ens vam esperar i vam fer dintre del que cap, doncs... I a més, però mentrestant ho anàvem publicant els altres perquè la van enviar a 3 o 4 mitjans més. Mm-hmm. Doncs aquí, bueno, es va esperar a tenir l'advocat i l'advocat va confirmar que sí, que era ell el que enviava aquesta carta, que tu t'arriba la carta i dius, com saps si és de veritat? Doncs, vam parlar amb l'advocat i l'advocat diu, sí, aquesta carta l'ha enviat en nom d'ell i explica aquesta situació. Els motius per què els va fer, doncs, no sé, suposo que igual volia lliurar els seus fills del resto d'entramat judicial i totes les acusacions que hi ha hagut després, però no se n'ha sortit massa. Bueno, aquest era una altra manera, un altre punt de distorsió de les informacions de quan arriben a la gent. Un altre cas. Us explico tres o quatre casos perquè aneu veient coses que faciliten que les informacions que no són exactament reals acabin arribant a tot arreu. L'origen mateix de les notícies. Els malentesos, la manca d'anar a buscar la font inicial d'on surt la notícia, i aquí, si no us fa res, si és un article meu, perquè és una cosa... Amb el 155, amb la publicació del 155, el Ministeri d'Hisenda va publicar una ordre en el butlletí oficial de l'Estat i després en la seva mateixa web del Ministeri d'Hisenda per deixar clar que ells manaven aquí i imposarien els controls i anirien avisant de cada cosa que controlaven i que detectaven i tal i qual. I una de les coses que hi havia feia referència al president de la Generalitat i si volia cobrar o no volia cobrar com a president de la Generalitat. Ah? Dic, dimarts passat, 21 de novembre, a mig matí, el periòdico de Catalunya va publicar a la seva web la notícia de que Carles Puigdemont només cobrarà la indemnització que li correspon per llei com a expresident de la Generalitat si acata el polèmic article 155 de la Constitució. Només podrà accedir a aquest dret, explicava el diari, si reconeix públicament que ha sigut destituït, situació que es contradiu amb la seva defensa de l'estatus de president legítim del govern català. Per tant, diu, si vostè vol cobrar que li tocaria, doncs bé, llavors s'ha d'adaptar aquí amb aquesta història. La notícia partia de la instrucció que us deia ara del ministre d'Hisenda, el 16 de novembre, sobre la forma d'aplicar l'article 155. El govern central s'ha cuidat de fer-la pública a la web perquè se sàpien això, tots els passos. Queda molt clar en aquestes instruccions que el govern vol controlar totes les decisions que adoptin els càrrecs vigents de la Generalitat, sobretot les que tinguin que veure amb les indemnitzacions que es paga al personal destituït, la seva recol·locació dins de l'administració si eren funcionaris, o mesures similars. En aquesta instrucció, el ministre exigia que qualsevol possible pagament que es pretengui adoptar se li havia de comunicar prèviament amb un termini de 10 dies, perquè finalment ell l'autoritzés o no. Si qualsevol cosa, jo aviam, s'ha de pagar això, que m'ho avisin. Jo donaré a cap de 10 dies, haig de dir si es pot o no. I en tot cas, no s'imposa al Puigdemont ni a cap altre càrrec destituït un termini de 10 dies ni cap altre període de temps perquè si no fugit en aquest termini de 10 dies no pugui cobrar. Bé, la notícia del diari la va rebotar una agència, que ara ens trobem també que hi ha molts llocs que hi ha molta gent, molts becaris, s'ha degradat bastant la professió mateixa, i que llavors hi ha molta gent, bueno, no és que els becaris no estiguin bé, però pas, és gent que estan a la immediatesa, els hi arriben allà, agafen el que diu, tu has de publicar notícia d'això, molt bé. L'agència la publica, l'agència la reben tots els mitjans. Si poden evitar-se de citar la font inicial pues, o anar-la a mirar, doncs van, citen l'agència i tots tranquils, això que ho acaben fent tots els mitjans. Eh? Si quan una notícia la pifia una agència, ja la feina és teva per després intentar arreglar-la. Bueno, doncs aquesta notícia, que tampoc és res de l'altre món, van, la reinterpreten i diuen al ministre Montoro li dona 10 dies a Puigdemont perquè... Digui, perquè pugui cobrar com a expresident i si no ja no cobra. Això no té res que veure amb la cosa inicial. No? Pues es va acabar convertint en aquesta notícia per part de moltes agències. El renou va ser tan gran que el mateix president Puigdemont va sortir a la palestra l'endemà per declarar que ell no pensava reclamar la compensació. Almenys per ara. Bé, molt bé. Mai l'havia pensat reclamar, no? Però ell, l'altre la van posant allà i va fer una altra cosa. I una altra cosa és que ho faci, i té dret, després de les eleccions del 21 de desembre, si d'ella sorgeix un govern que no està presidit per ell. Llavors sí que podia justificar que hi havia un president legítim, però no podia reclamar l'indemnització, això és al final, no podia reclamar l'indemnització si mantenia l'acte de diputat en el cas totalment probable d'obtenir l'escó, ja que aquesta compensació és incompatible amb el fet de cobrar per algun càrrec públic. Per fer això, aquesta frase, tan tonta, vaig haver de trucar a l'oficina del Montilla, per exemple, o d'un altre expresident. Dic, què cobra? Què cobra un expresident ara? I per quin concepte el cobra? Com ha canviat això durant aquest temps? Diu, no, ara el Montilla no cobra perquè és senador. I cobra, o ha de triar el de senador o l'expresident de la Generalitat. I llavors explicava com queda aquesta situació. Diu, tota la vida van a cobrar els presidents. No, si té un altre càrrec públic no cobra. I diu, no, però ja s'ha muntat aquí el tinglado, no? Bueno, això és un altre exemple de notícies que no acaben de ser... aquesta era falsa. Acaba sent la interpretació d'una altra notícia feta per una altra, acaba fent un embolic que no té res que veure amb la situació original d'Irias.
Però també no ens podem creure tampoc el que diu... O sigui, si confirma aquell que cobra, jo també puc tenir els meus dubtes.
Com, si confirma que cobra? No, vaig anar a buscar la normativa. Jo vaig anar a buscar la norma que diu que cobra un expresident.
Yeah.
I si un pot cobrar una cosa o una altra. I és incompatible un cobrar de senador i cobrar de president. Una cosa o una altra, s'ha de triar.
No, és que com que s'han dit tantes coses, i sobretot la Montilla també,
sí.
que té molts càrrecs, que el senador té molts càrrecs, yeah. que cobra de tots.
No, però en aquest cas o cobrava de senador o cobrava d'expresident. Mm. I tenia l'oficina aquesta. Bueno... Bueno, Montilla o Maragall, també seria el mateix. Bueno, tots els expresidents que hi havien hagut. El que no sé exactament com cobra ara és, o no cobra és el Pujol, perquè com que el van treure les categories després de tot el lío que va tenir. Sí. Bueno, això comporta aquestes històries. Bueno, això són les mitges mentides, no? Un altre cas de mitges veritats i de mitges mentides. El tema de les pensions. I estem amb el gran debat de les pensions, de que si no es podran pagar, que si es podran pagar, que si no sé què... s'ha convertit en un gran motiu polític, han provocat la tira de manifestacions, el PP va començar dient que aquest any, ell va fer una reforma amb la que va establir un sistema de càlcul que durant èpoques de crisi, només es podia, a la pràctica, només es podien pujar un 0,25%. Aplicant una fórmula que hi ha, al final resultava que només es podien pujar un 0,25%, excepte que hi hagués una decisió molt clara del govern. I a la vegada, també s'ha de dir tot, obligava a pujar-les com a mínim un 0,25% per molt malament que anés l'economia. La Constitució diu que les pensions no han de perdre poder adquisitiu. No diu en quant temps, però diu que no han de perdre poder adquisitiu. Més o menys ve a dir-ho d'aquesta manera, no? Bueno, tot era impossible, qualsevol que digués de fer un canvi, les manifestacions que hi havia, no era impossible, no hi ha condicions, tal qual. Necessita els vots del PNV, arriba un acord amb el PNV i al cap de dos dies s'apugen 1,6%, que era la inflació de l'any passat, s'apujaran igual l'any que ve i ho deixen per dos anys. Però ho deixen com una decisió com una decisió política, una decisió, no una cosa marcada, sinó que ara això dependrà de cada govern. Avui mateix, han arribat a un acord al Pacte de Toledo, que és un pacte que hi ha per intentar organitzar com les pensions, fer-ho de mutu acord al màxim de forces polítiques i que duri, doncs, i deien que tornaran a establir l'IPC, l'índex de preus de la vida, doncs, de preu del consum, doncs, com el barem perquè pugin les pensions. Estem parlant d'una cosa que ha canviat, de que no es pot fer de cap de les maneres, que tornem a recuperar l'IPC, que això són bastants quartos, amb una qüestió de 4 mesos. I podem trobar a tots els mitjans arguments econòmics a favor i en contra, i et pots trobar en discussions que hi ha hagut en el Congrés que la gent diu mitges veritats. El Partit Popular, que estava en el Partit Popular, sortien els diputats seus i deien, escolti'm, tanta història aquí amb la pujada de les pensions, resulta que les pensions han pujat moltíssim més que no pas el que és el cost de la vida. Perquè mira, que aquí hi ha el quadre de les pensions. Però ara podria ser un diputat del PP i crec que dic, miri, la pensió mínima, la pensió mitja, està en aquests moments, la de jubilació, a 1.000 euros, a 1.008. Perdó. Sí, sí, està a 1.008. 1.008 euros, a 1.008 euros estava el 2014. I actualment, ara, el 2018, al maig, ja està a 1.082. Com que no han pujat les pensions? Sí, home, 80 euros no, però ho han pujat. Home, han pujat bastant, però dintre del que va pujant les coses, i diu la pensió mitja. I clar, però el que ell no diu és que això no té res a veure amb cap decisió del govern, ni amb res de res. Senzillament és que s'han jubilat gent amb carreres molt més llargues de jubilació, que tenen molta més cotització i que quan és l'hora de cobrar, doncs la jubilació que els hi toca és molt més alta. I per això puja, per això puja. Però clar, qualsevol, com expliques això? Ells no, ells expliquen l'altre i diuen, no han dit una mentida, han dit, des que estem al govern, la pensió estava a 1.000 i ara està a 1.080, com que no han pujat? Han pujat molt més, els sous mentrestant han baixat. O sigui, que no ens diguin que no han cuidat els pensionistes. No els han cuidat, vostès han fet el que els hi tocava, no? Doncs aquest és un, també...
Una quantes
pensions... No, però clar, això és massa allà. Això és diuen, això i pot ser un altre que fot la mateixa explicació. En realitat, el que està dient és que t'està fent ballar els números d'una manera com d'una altra. I, si explicava una anècdota, jo havia fet informació política bastant temps, després vaig fer sobre l'època que el Pujol va tenir majoria absoluta, i després vaig passar a fer economia. I al cap d'uns anys que vaig coincidir amb el Pujol en un viatge a Brasil. I sí, no em tenia molt apreci perquè als anys 90, que ningú parlava de la seva família, doncs vam trobar estrany que cony que el seu fill intervingués o a vegades n'és fins i tot al Consell Executiu. Ningú deia res. I no sé si us heu fixat quan la gent jura els càrrecs, els ministres, i ho diu fins i tot, tant ho diu tant l'Estatut com la Constitució, diu, prometo guardar el secreto de les reunions del Consejo de Ministros, sí, guardar el secreto que no té que hi ha un de fora, que no és, ni havia arribat a assistir a les reunions. I, bé, i després van muntar tota una campanya política i em sembla, això, a mi em van demanar el dia, què passa, pots fer un article de què fa aquest noi i tal? Bueno, i va ser una de les primeres vegades que vam parlar d'ell, del Jordi Pujol Júnior. Bueno, van dir de tot, perdó, però clar, era el 92, ningú més parlava massa de la família. Al cap d'uns anys, doncs resulta que sí que s'anava. Total, que quan al cap de molts anys vaig coincidir, encara no havia fet allò de la lleixa, encara no havia dit allò de la lleixa. El Pujol, vam coincidir en un viatge, em troba, com anem? Diu, i ara què estàs, economia? Diu, sí. Dic, i què? Com ho veus això? Dic, és molt diferent de política, home. Dic, home, la política ja veia moltes declaracions, molta cosa que costava arribar a la veritat, arribar a que es convertís en una cosa real, que sí, que marca el que ha de fer un país i tal, però, ostres, entre el que diuen i el que s'acaba fent i el que s'acaba produint, ostres, ja trobo que hi ha molta distància. Hi ha molta polèmica així de declaracions d'uns i dels altres. Diu, en canvi... Això ho deia, En canvi, l'economia veig que és una cosa molt més real, les coses estan molt més quadrades i tal, i ara, francament, hauria de rectificar completament. No hi ha cap número de cap empresa que es pugui interpretar d'una sola manera. Li pots donar la volta de totes les maneres. Pots trobar-te un banc que diu que té uns números impressionants i resulta que si et mires a la seva activitat, resulta que la seva activitat bancària quasi no li dona res. Tot el que li dona són els beneficis que obté de les empreses amb la que ell és accionista. I dius, hosti, el dia que aquest home deixi aquesta empresa, deixi de ser accionista, de Repsol, de gas natural, aquest banc no sé ets ben bé com s'aguantarà. El Guadri ja ho ha vist, això, ràpid. Bé, no, ho ha vist bastant dient, i si hi ha uns bancs que tenen més força que altres, i van apretant perquè, sobretot les antigues caixes, no tinguin... participacions amb empreses. I tu dius, vols dir que és tan important això? Home, si aconsegueixen que no tinguin participacions amb empreses, trauran una competència de sobre, perquè no tindrà tants ingressos. No sé si m'he explicat massa bé o no, però, bé, aquí això, que és una de les pensions que tenia aquí. Tot això són, bueno, notícies que van sortint i de les maneres que se'ls van explicant, i en aquí, ara, hi hem d'afegir la guerra pels clics. Tots els mitjans de comunicació ens trobem ara amb una transformació brutal. Els de paper, més que ningú, però la televisió també, i la ràdio també. Tots els mitjans són cada vegada més multicanal, no només van per televisió, sinó ni per ràdio, ni per paper, sinó que ofereixen també per internet. Internet acaba sent més ràpid que tot l'altre, i ho envies també per Twitter, per WhatsApp, i la pressa es tracta de ser el primer. Cada vegada, si ets el primer, tu et situes i dones molta més, obtens molta més repercussió que si no ets el primer, encara que sigui la notícia, inicialment. Després això es compta a través d'uns comptes de Google, i altres tenen uns sistemes per comptar quina és la notícia que té més i que té menys, i et van situant en un lloc com un altre, i a través d'aquí acaba venint la publicitat que va a parar en el que té més seguidors. Per tant, a qualsevol diari, a qualsevol mitjà, l'interès està molt ben situat en el primer moment, donar la primera castanya de la notícia que sigui, i després en allà, després, si això la gent es continua apuntant amb aquesta notícia, doncs ja anirà, obtindrà més publicitat que no pas una altra que explica la mateixa notícia una miqueta més tard i potser més ben contrastada. S'arriba l'urgent, com deia, l'urgent ha passat per davant de l'important. I aquí l'urgent és tirar el que sigui, tirar, llavors hi ha moments que, hi ha desgràcies, el número de morts balla de mala manera, algú per tirar el que sigui, doncs traurem aquest vídeo de l'accident de la Rambla, ostres, para't un moment que potser, sí, és, però potser, pensem un moment, com és que hi ha una persona que ha fet un vídeo aquí mentre ha passat tot aquest merder, esperem-nos un moment, per molt impactant que sigui, i per molt que amb aquesta imatge tens molt més clar que la bestiesa que ha sigut aquell atemptat, no?, per exemple. Però bueno, la de la foto tu pots anar pensant, ara si ja d'entrada, pam, tot el que et va arribar, em diu, és cert o no és cert? És bo que és de veritat aquest vídeo? Sí, és de veritat. Doncs tira, em diu, hòstia, para't un moment, tu, que potser hi ha nanos, netegem-ho. S'estan produint molts errors i molts excessos per aquesta velocitat. Hem arribat a... Va un moment, al començament, ara ja tothom s'ha anat frenant i gràcies a la llei aquesta de protecció de dades encara s'ha frenat una miqueta més. Però va arribar un moment que en el moment que s'aixecava, per exemple, un sumari, hi havia un cas judicial, s'aixecava un sumari, el secret de sumari. Quan diuen s'aixeca el secret de sumari, bueno, doncs algun mitjà, pam, si tenia el sumari, el penjava sencer. I dic, hòstia, aviam, aquí tenia un lío el mateix diari, perquè van penjar un sumari molt sencer, i he dit, escolta, que escolta, aquí dins d'aquest sumari hi surt fins i tot les radiografies d'una persona que les ha presentat perquè no va anar a declarar, i aquell dia estava malalta, i t'explica tota la seva malaltia. I aquí, en un altre, hi ha l'agenda d'un dels implicats. Cuidado, s'han de depurar les coses. Això ara s'ha frenat bastant. Però tot i frenar-se... Sí, amb aquest ara seria brutal. Sí, ara seria molt... Bueno, és que abans tampoc es podia, però com que era una miqueta així, molt una mica obert, doncs ho tiraven endavant. Ara fa molt poc ha publicat que va ser, sí, la sentència de Gürtel, el País la va penjar tota sencera, suposo que altres més també, i al cap de 2 hores o 1 hora la van retirar i van tatxar tots els noms i DNIs dels jutges i de totes les referències, clar, que sortia tot allà. Ah, una cosa és que expliquis el que diu la sentència, i l'altra, bueno, com que ja és pública, bueno, no és... Bueno, aquests són els límits. Llavors, això què passa? Hi ha un altre element aquí que explica també tot aquest allau de notícies que provoca. Hi ha un sistema que diu d'alertes, no sé si teniu en el mòbil alguna connectada, alguna alerta. Hi ha gent que té alertes i que t'avisen. Quan hi ha alguna informació important, doncs, com que el que volen tots els mitjans és que tinguis el màxim de seguidors, ells et fan t'apareixen per fer el seu seguiment i et fan el clic i t'envien. Atenció, acaba de sortir la sentència de l'adulter i diu que condemnen el PP i t'arriba pel mòbil, pim, i dius al periòdic, mira, vaig a buscar el periòdic, tu vas a buscar i ens t'han donat la informació. Llavors, tots els diaris, tots els mitjans, estan tots pendents de les alertes. I això acaba creant una espiral brutal que a la vegada és reduccionista. Perquè és com una paradoxa, no? Perquè, per una banda, tothom vol estar primer amb la notícia que aparentment és la més important, però s'acaba convertint en la notícia més important la que té més alertes. I té més alertes, sí, perquè un diu que ha sortit la sentència del Gürtel i destaca que han condemnat allò que sé. Si només destaquessin que han condemnat, com es deia, el Bárcenas, de la forma més destacada, doncs, possiblement, si tothom hagués anat tirant amb aquesta alerta, tothom acabaria derivant que el del Bárcenas era el més interessant d'aquesta. Un altre va tallar per la banda de que el PP també el condemnava. Llavors, de fet, tota la informació, que és molt més àmplia d'aquesta sentència, acaba girant entre el Bárcenas i el PP. Perquè tothom es va batallant amb les alertes i volen que... Clar, si tu mires, aviam, on està entrant més gent? No? Constantment, ara hi ha seguidors de la informació que van mirant aviam qui estan aquí o quina és la notícia que ja està entrant més gent i per què està entrant més gent amb aquesta notícia. Diu, de Gürtel, tu, estan entrant per la banda del PP. Doncs, escolta, anem a mirar el de la condemna del PP, aviam per on surt. Clar, la gent tenim un límit. No pots estar mirant-te tot. Tenia 1.000 folis d'aquesta sentència. No pots estar mirant-ho tot si et fan primar una part. I fan primar una part perquè uns quants estem provocant que es primi només aquesta part. Total. Es crea una espiral que aparentment hauria de ser molt més àmplia, però a la pràctica, no sé si m'acabo d'explicar bé, que a la pràctica fa que es limiti molt a les alertes. I si hi ha 5 o 6 o 10 mitjans que acaben produint, no paren de produir alertes i tothom va seguint aquestes alertes, la gent està pendent, el que deia abans, de l'urgent, i potser això l'urgent no és el més important, no és el més important, i es va quedar, i va quedar aquí, i és el que va sortint cada 2x3. Això ja és el que deia, passa amb tots els mitjans, vull dir, com que ara tots depenem d'això, després, fins ara, els mitjans de comunicació es nodrien o de pressupostos públics, seria la televisió i la ràdio, bàsicament, dels lectors o de la publicitat. L'època més bona, en aquest cas per exemple, parlo dels diaris de paper, va ser amb la que els lectors ens donaven unes quantitats de diners, ens permetia l'euro 20, l'euro 50 que val el diari, pues, ens permetia tirar i de sobres, no? Què ha passat? Amb el que és en paper s'ha anat reduint la venda moltíssim, i ara són uns quants milers amb els que es funciona i això és impossible viure del lector en paper. Perquè l'estructura de la informació és molt cara. Heu de pensar, la gent que ha d'estar en un lloc o en un altre, cobrint la informació, i després, si més a més hi poses el paper, doncs el paper has de portar gent que el distribueix, la rotativa, l'ha d'enviar no sé on, l'ha de recollir, tot això, el mateix paper, ho fa que abans sí que sortien els números perquè hi havia molts lectors, però ara no surten els números, es diu, bueno, doncs anem cap a internet. Sí, però a internet no hi ha el pastís tan petit. Sí, el pastís és el mateix, però hi ha milers d'interlocutors aquí, hi ha milers d'emissors, hi ha molta més gent que explica coses. I per tant, el que és la publicitat, que és l'únic que et donarà diners a internet, la publicitat, excepte que tingui subscriptors, doncs la publicitat es reparteix moltíssim i per obtenir un anunci de lo que encara seria així, per obtenir un anunci petit d'un diari, doncs aquesta mateixa informació l'han d'haver vist un milió de persones, una bestiesa, necessites molts clics. Ja, això fa que aquesta guerra d'estar aquí constantment enviant coses que, a vegades, com més frívoles siguin, més entens, la gent té un límit de temps, no pot estar-se mirant la frívol, la que no és frívol, l'altre, l'article d'opinió, bueno, doncs si al final acabes donant-li cada vegada el que representa que té més clics, però que no informa tant, acabarem fent uns mitjans una miqueta estranys. Quina és la contrapartida, el que està sortint ara, diferent de tot això? O el que estan intentant els mitjans que se'n surten amb els nous canvis aquests tecnològics? Els que aconsegueixen subscriptors. Subscriptors perquè el que expliquen és creïble. o perquè el que expliquen els hi donen la seva versió, la versió que ells volen sentir dels fets per contrastar-la. Jo que sé, un diari més d'esquerres, doncs un diari més de dretes. Un vol tenir la seva rebre una certa interpretació de tots els fenòmens que li arriben, doncs, a mi aquests com ho expliquen m'agrada. I perquè això funcioni, doncs, m'hi subscric. Els grans diaris nord-americans els hi funciona. Han aconseguit sortir-se en el Washington Post, el New York Times, però, clar, aquests tenen un camp brutal amb l'anglès, un camp brutal. Els diaris d'aquí i els mitjans d'aquí, bueno, en paper serà complicat, però i amb les estructures que tenim ara també serà complicat. Si agafen més subscriptors, poden funcionar, però també amb estructures més petites i dedicant-se a coses més concretes. No? Funcionen webs que són d'economia, que tenen els seus lectors i aquestes funcionen bastant bé. Funcionen webs que són més o tenen més informació molt marcada en cap un sentit, perquè la gent vol aquest tipus d'interpretació. L'Ara seria un exemple, sembla que els hi funciona bastant bé. Funcionen webs que són grups d'investigació o d'interpretació d'una forma més diferent, com jo que sé, el público.es, el diario.es, però són grups, són mitjans molt més petits. I llavors la seva informació també se centra en unes coses bastant més concretes. No poden ser generalistes. Total, que al final un ha d'acabar triant. I si tornem al començament, amb lo de què és creïble i què no és creïble i tal, jo el que aconsellaria és que la gent d'entrada apliqui el sentit comú. I si una cosa veus que és una mica estranya, intenta, com que ara tens moltes coses per contrastar, mira aviam si algú més ho està explicant per una altra banda. Mira ara no cal amb urgència, això com a lectors, no cal amb urgència, com és que això que tothom està dient aquí l'altre dia? L'altre dia una agència, el que deia de les agències, una agència alemana, una agència que es diu DAPA, i és bastant important a Alemanya, bueno, va treure que el Puigdemont l'havien detingut. En realitat, no és que escrivís això, però es va fer com una mala traducció. I en realitat no era el jutge que l'havia ordenat que el detinguessin, sinó que la fiscalia tornava a insistir que l'haurien de detenir. Bueno, doncs durant mitja hora o tres quarts, el Puigdemont estava detingut. I aquí, ja sortien els mitjans, aquí, que si... Nosaltres vam tenir la sort que en aquell moment vam tenir una fallada. Vam tenir un error informàtic, es va parar el diari, es va parar perquè constantment estem alimentant la bèstia, que diem, no? I ostres, només va haver temps de que uns, els que van fer els tuits, es va fer un tuit explicant que l'havien detingut. I al cap de res, d'un o dos minuts, el corresponsal d'Alemanya va trucar i diu que no, que és una mala traducció, que és la fiscalia, que està en el mateix. Vam enviar l'altre tuit canviant dient que no. Però mentre els altres mitjans... I llavors la feina és per dir, no, realment no està detingut, sinó que és una ordre de la fiscalia. Però està un lío per arreglar una cosa que és d'una mala traducció, que ja m'està a la tira d'estona.
Això no sé si no
ho ha de
del
control del diari. Sí, per això et dic. Bueno, doncs això. T'ha intentat d'estar al màxim. I després també una cosa important. Mirar de quan és la notícia. Això és un fenomen també curiosíssim. És un fenomen curiosíssim. Notícies que són de fa 3 anys, pel que sigui, tornen a sortir. Sí, una de reincident. I després, com que hi ha la batalla del clic, el mitjà que veu que aquesta notícia funciona, doncs la vincula, la posa junt amb una altra, diu, mira, ha passat això, i llavors diu, por cierto, fa 3 anys aquest senyor va dir això. I llavors ja queda cobert, no? Però mentrestant va generant. N'hi ha una que és d'un militar, espanyol, que va sortir al començament de les primeres manifestacions independentistes, que va dir que s'havia de treure els tancs i que ja n'hi havia prou i no sé què, i el mateix govern ràpidament el va cessar i el va... Bueno, doncs aquest senyor, que 2x3 surt, i són les mateixes declaracions, no són noves, són les d'aquell moment que algú, pel que sigui, les torna a vincular, diu, por cierto, recordamos que hace 3 anys que aquell militar va dir això, pum. Doncs que les informacions ara dintre pots buscar vincles, que si ho busques pel telèfon, cliques i et surt la informació que fa referència amb això i te l'amplia, bueno, després molta gent no mira la data. És que, conxi, t'ho estan dient aquest dia, com has d'anar a mirar la data, no? I et surt, i el que, ostres, el militar, pam, ho envia a l'altre, amb els seus amics. I els seus amics ho miren a un altre. Bueno, li, i al final s'acaba convertint en un diu, ep, torna a sortir el militar. Sí, sí. Bueno, doncs això. I això, i el que deia, que dubteu sempre, abans de creure's ben bé el que us diguin, començar pels que us acabo d'explicar. Doncs pues una mica d'això. Sí, sí. Això és el que tenia preparat jo. Que si voleu...
Moltes gràcies.
Ah, si voleu fer alguna pregunta, coses dubtoses, allò que sé, curiositats, històries, no sé. Digui, digui.
No, jo estava pensant amb la cosa moral, no? Que hi ha dintre, darrere, sí. L'ètica o la moral prohibit, com que... Quin és el punt, no?
O sigui, la moral està... Està perdent molts passos amb l'ús de l'urgència.
No?
Ah. No, l'urgència.
Perquè ho he pensat quan deia...
Escolta, publiquem-ho,
sí.
I després si hem de rectificar, ja rectificarem. Dic, hòstia, no fotem. Això hem tingut baralles a dintre, no? I nosaltres i tots els mitjans. I publiquem-ho i si convé, després ja el canviarem. Doncs potser no estem de pressa. I a l'hora, la veritat, potser és tan important, perquè... Per exemple, l'altre dia vam publicar un article que feia referència a una trobada que hi va haver en un sopar de, que hi havia el Valls, el que... El nostre diari la va publicar 3 dies més tard, perquè va tenir més elements al cap de 3 dies, no el dia que va passar, sinó al cap de 3 dies. I dius, bueno, doncs aquesta notícia, tal com estava titulada i el que explicava, tenia interès, va tenir una quantitat d'entrades impressionant. I ho explicava 3 dies més tard del que va passar. I altres diaris ho havien explicat un dia abans o dos. Però allà s'explicava i es posava una miqueta més en un context i va funcionar moltíssim, i va entrar moltíssima gent. Per tant, a vegades no cal córrer tant. Si expliques les coses bé, no cal córrer tant. Hi ha webs d'aquestes, hi ha una que es diu Crític, que fan anàlisis de coses i tarden a fer-les. Quan surten, o el diario.es o altres d'aquests, tarden a fer-les. O quan fan alguns reportatges que són molt més llargs, TV3, que fot uns reportatges d'aquests caríssims, són caríssims, això és caríssim. Només pot aguantar un sector públic, que l'ha fet durant el seguiment durant un any, però després surt allà una cosa compacta, molt ben feta, i té molts lectors i molts seguidors, i després igual la porten a un altre lloc. Ah. Com ho pots aguantar això? No està clar, eh? Mira, aquí portava també una entrevista amb el Gabilondo, que li preguntaven d'aquestes coses, i ell mateix posa, diu, jo que sé quin és el futur. Diu, la primera gran amenaça, diu, quals són les grans amenaces a les que s'enfrenta el periodisme? Diu, la primera gran amenaça és la de no encontrar la manera de sostener econòmicament el tinglado. Financiar una activitat objetivament costosa com el periodisme. Y la segunda gran dificultad es la de creerse que solo se sobrevive ofreciendo a la gente espejuelos llenos de colorines, mercancía muy ligera, muy rápida, muy digerible, muy a toda velocidad, de impacto fulminante. Digo, això durarà un temps, després la gent ja no et segueix, acaba canviant, i acaba fent. No sé si us ho he dit molt, però com mínim, eh?
Si tu saps que aquest mitjà te'n fies,
aquest és el futur. El futur és que quan mantinguis la confiança...
Persona, llavors el que et diu,
clar.
Pues has de pensar que... I si no, pues, d'altres, ja no t'havia centrat.
Sí, 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 sí.
A la BC m'agafa el dius, diu una responsabilitat, que ja no...
Sí, 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 però l'actor de la Razón deu pensar al revés que tu, eh? L'actor de la Razón deu dir, hòstia, el periòdic o el país diu una zona, enfoquen les coses d'una altra manera, l'única veritat és la meva, que és la de la Razón. I llavors, si els de la Razón, o nosaltres, o els altres, aconsegueixen crear la suficient confiança en el seu lector, que es cregui que el que diu és el que realment... Perquè la veritat no és objectiva, diguin el que vulguin, però la veritat no és objectiva. Si sortim aquí davant, que aquí hi ha una cruïlla, no? I baixa un en bicicleta, un en patinet i un que va corrent. I xoquen els tres, tots els que estem aquí ho haurem vist diferent. Un dirà, I és que el de la bicicleta n'hi ha assenyalat. I vols dir? No has vist que el del patinet no hi ha res? I que la veritat objectiva és que hi ha hagut enxocat els tres. La forma d'enfocar-ho, sí, la forma d'enfocar-ho és diferent. Doncs... Sí, sí, sí. Si hi ha un policia, segurament direm, hòstia, el que digui el policia, com que està investit d'autoritat, ens el creurem més, aquest sap de què va, i ha vist les coses, i a lo millor li ho ha vist. Però inicialment la seva versió serà la que potser ens creurem una miqueta més. Bueno, aquí s'ha d'anar creant la confiança i els mitjans tenen el futur si aconsegueixen que dins els creïn la confiança amb els seus lectors i veïn que no va fent cap aquí, cap allà, i va canviar.
Hi ha alguns mitjans que passen això. Que més ni és el cap canviat en un moment que hem decebut, en som sempre. Després d'aquí un moment.
I després de molt immediatesa amb el Twitter, això ja està immediat, no?
El Twitter, sí. Tenim, ara tots els mitjans de comunicació tenim una pila de gent.
És el tram, clar,
sí. Sí, el tram, clar, és el Twitter.
I després de l'avió. Bueno,
però al final t'acaba arribant. I ara ja que pots portar-lo i traspassar-lo fins i tot al WhatsApp, amb la qual al final t'acaba arribant la notícia d'una forma o d'una altra, una manera determinada de veure la notícia t'acaba arribant per un o l'altre costat. Tots els mitjans, tot l'institut, televisió, ràdio i premsa, tots tenen un servei cada vegada més gran de gent que es dedica a tuitejar, que es dedica a enviar pues, whatsapps, que es dedica a fer la mateixa notícia perquè arribi per Facebook amb un format que el Facebook tot ho puguis veure. I bueno, hem canviat els quioscos. Ara, a més d'haver uns milers de quioscos, hi ha milions de quiosquets personalitzats. Tampoc et compraves tots els diaris ni totes les revistes abans, no? Pues ara has de vigilar quan t'arribin milers, en el fons, milers d'informacions, quina és la que a tu et sembla que és més adequada.
Amb el mòbil,
sí. I pots contrastar.
A mi també el que em crida l'atenció és que tinguem que saber tantes coses, no? Però em feia pensar en un llibre del que s'ha fet ser, fa sortir el Mac, el banquer, el Mac, no? I el Mac aquest diu un de les coses de l'èxit meu, jo solament he volgut saber del que a mi m'interessava.
Ja.
Jo penso, potser no cal ser tan reduccionista, però tampoc, potser hem d'estar molt i saber moltes coses i o tenir com moltes informacions que no sé fins a quin punt també...
En necessitem tantes. No, passa, com més coses sàpigues, també millor, no? El Marc deia això, però després un dels seus testaferros és un tal Florentino Pérez. Vale? És un testaferro dels Marc, després es va anar espavilant i ara va crear el seu imperi, però vull dir que aquest... Sí, ells han estat a tot arreu i tenen... I potser el que l'interessa és que la gent només estigui en una cosa.
Ja.
No? Jo crec que com més ampli del que pugui ser, el més ampli que puguis tenir, doncs millor.
No
saps què és?
Sí, no sé si mirar-me el dia, saps?
Sí, que heu tota aquesta sensació del que he explicat.
Bueno, una mica.
No, te'ls has de mirar de forma crítica. No, però senzillament que quan te'ls miris, això pensis que respon a una certa interpretació. Sí, si no saps res del tema és difícil. Per això he posat l'exemple de les pensions. Per l'exemple aquest, ells no deien cap mentida, és veritat, des que el govern ha pujat no sé quan. Sí.
Això és la mitjana, no sé què.
Sí. Sí.
Ara estic pensant que d'alguna manera ja sí que cada cop també, almenys valorem que hi hagi alguna explicació, sí, no?
Sí.
Que deies,
sí.
Que tu dius, val, hi ha una cosa que, ah, mira, però si l'explicació està com que deies de la notícia aquesta que no s'ha sortit cap de tres dies.
Sí. Sí.
Si està ben explicat, al final tot si és com un
tot. Exacte.
Perquè dius, ah,
vale.
Sí, sí, sí. Tu no has de saber.
Mira què passa, si no, ah, vale.
Sí, sí. Tu no has de saber de tot, però els mitjans en teoria haurien d'ajudar-te a què? Com que hi hagin els més o menys especialistes que et facilitin que tu puguis veure, entendre les notícies, el que passa. Tothom té el seu punt de vista i hi ha uns punts de vista que li agraden més que un altre. Pues, des del teu punt de vista, el teu punt de vista proper, que t'arribi una certa interpretació que et faciliti de les grans, de un miler de coses, doncs quina és una visió més per entendre una miqueta més. No? Jo crec que aquí encara tenim paper, una mica els periodisme. El periodisme té el paper que és ajudar a interpretar.
Primera notícia i dic que m'agradaria tant tenir el que estan explicant. Perquè sí, és interessant, però no tinc prou coneixement i d'altres estan una mica massa complicats.
Exacte. La formació, un dia fer un exercici, ho vam fer amb la Llau, o no sé, o bueno, amb algun dels meus fills, que va demanar que li fes l'ajudés per fer un seguiment d'una informació internacional. No sé si en els tutsis un diu que hi havia hagut. Per reduir, perquè l'espai, sobretot en paper, l'espai és reduït, l'espai de les notícies. Has de reduir el número de paraules, perquè no n'hi caben més, no? Llavors, doncs, hem de posar el país i el lloc concret, doncs, ja parles de goma. Goma, jo, francament, ara situar goma, no sé quin lloc d'Àfrica està goma. Jo vaig dir, home, és que portem 4 dies explicant això. Dic, sí, tu portes 4 dies explicant això, però el lector, a lo millor és el primer dia que s'hi posa, i tu et diuen goma, i bueno, doncs molt bé, sí, sí, i el cap, diu, els canvis, ja no posem, en política el mateix, parlen, tothom dona per fet, que a lo millor no tens per què ser així, no?, que Ferraz és la seu del PSOE, bueno, però a lo millor no, veus, no, per què de saber on és la seu del PSOE? I Génova és la seu del PP, doncs al cap, hi ha informacions que diu, doncs mentre en Ferraz se discutia esto, en Génova estaven no sé quantos, i vale, dic, Génova, collons, ha passat a Génova, saps? I això passa quan és l'accés d'especialista que... Sí, sí. Això, el meu pare, pel descans, que sempre diu, el màxim problema d'un especialista és que pot arribar a saber tant, que al final sap molt de res. Molt de res, i pots saber molt de res, i què podràs de saber molt de res. I a l'inversa, si saps, i vols saber tant, al final no pots, és impossible marcar tot. És de mitjana.
Bueno, amb el gener, jo canviava molt de canal. Quan hi havia tanta moguda,
sí.
Jo no em quedava amb TV3, la veritat, perquè jo els veig, bueno, no sé si hauria de dir,
No, sí, nosaltres pots dir.
Jo els veig silenciosos.
Bueno, marquen un, estan molt cap a una línia.
Sí,
els altres estan molt cap a una altra.
No, ja, ja, però hi havia la festa també, que...
obrien altres paràmetres.
Veure més coses.
Jo volia veure una cosa des de dalt o des de fora, saps?
Perquè, bueno, perquè tampoc m'hi he ficat gaire,
Però, sí.
Sí,
sí. Amb la mesura possible. Bé, doncs és això. I després això, com que cada vegada econòmicament es depèn més de la publicitat, i ara no només de la publicitat, sinó que, a diferència del que passava fa uns anys, el que són els mitjans, el que són els grans poders econòmics, ja no han passat de ser que els mitjans depenguessin d'ells per temes de publicitat, sinó que han passat a ser propietaris, pràcticament. Han passat a ser propietaris. Llavors, hi ha bancs que a la pràctica són propietaris. Llavors, si això no es pot frenar o no es pot contraposar amb l'ingrés dels lectors, o dels oients, o dels... Llavors, cada vegada quedes més presoner del poder econòmic. Si en canvi, acabes tenint molts actors o una estructura prou petita i prou barata, que amb els actors que tens no necessites ningú, i pots passar de publicitat, i pots passar de poders econòmics, pots fer una formació molt més lliure. S'ha de trobar l'equilibri. Ara estem en un moment de trànsit complicadíssim.
Complicadíssim.
Alguns de petits ho fan, i algun de gran. Els grans ara han aconseguit, van estar a punt, bueno, no desapareixen, no, però van estar molt fons, el New York Times i el Washington Post, bueno, ara han aconseguit amb aquestes grans número de subscriptors, doncs que això els hi dona un coixí per funcionar.
Que si tens molts subscriptors, tampoc no tens...
No, depèn de la teva cosa. I per tenir molts subscriptors has de convèncer-los que la teva informació que els dones és bona, és real i els encaixa amb el que ells pensen i no els hi pensa el pèl. I si un dia s'ha tan colat la foto aquesta, doncs l'endemà ets capaç d'explicar, de mira, me l'han colada i explico per què ha passat i ja està. Ara fem uns canvis brutals. Hi ha un diari que fa 4 dies, fa dos, una setmana, publicava que diu un govern insostenible. Un govern insostenible, canvien el director del diari i ara diu un govern con il·lusió. És el mateix diari, fa una setmana, dius què ha passat aquí, què ha passat aquí? Doncs què ha passat? És molt possible que el que hagi passat és que alguns dels grans accionistes hagin vist que l'aposta que havien fet fins ara, que era més Ciudadanos, no els acaba de funcionar. Diu, hòstia, tu, resituem-nos ràpidament, perquè res és gratis, eh? El canvi de posició aquesta respon a que algú també de darrere li diu, escolta, ens interessa no perdre aquí, no perdre els lectors o no perdre la influència. I si no volem perdre la influència hem de continuar sent creïbles. Però clar,
si no tens suficients subscriptors, depèn de la publicitat o de la companyia que tingui d'accions.
Sí.
Però llavors has d'explicar el que comença els interessos.
Bueno, ho has d'explicar... No, ho has d'explicar com ells els interessa o no ho has d'explicar.
Sí.
Va haver una gran empresa que durant un temps es va dedicar a pagar com publicitat, però no feia anuncis. I per què paguen els anuncis? No, el que paguem és que no volem que parleu de la competència. I de la competència no sortia poquíssima informació. I dius, no li interessava que una competència que estava sortint i que li podia fer més competència sortís. I en vez de pagar publicitat, doncs, quan sortia la informació d'aquella, no sortia. I dius, cony, que s'està llegint, doncs mira, anava per aquí. Sí.
Jo tinc una pregunta, que potser seràs, que no sé, com que hi és ràdio o tot, diu, bueno, he sentit a dir que el govern actual...
Sí. Quin?
L'actual vol dir...
El govern o el govern, sí.
El socialista. Doncs que s'hi ha ficat la Unió Europea.
S'hi ha ficat la Unió Europea?
Sí.
Que perquè hi hagi hagut el canvi.
Sí.
Bueno, no sé si s'hi ha ficat la Unió Europea, però que ells estan en la línia molt més de la Unió Europea, això segur. Bueno, de fet, la ministra d'Economia és un alt càrrec dels que fins ara han posat endavant totes les polítiques d'austeritat, tot i que després se suposa que han anat canviant una mica, però la Nadia, com es diu, Nadia Calviño, era un dels càrrecs forts del govern europeu, de la Comissió. Llavors, és un missatge de que no se sortiran de mare. Però, per l'altra banda, també pots mirar que a Portugal també van apretar molt la Unió Europea, va acabar havent-hi un president socialista en minoria, i aquest president socialista en minoria ha aconseguit crear una situació de pactes. Fa dos anys, s'ha reduït l'atur de forma bastant impressionant, ha pujat les pensions, ha millorat el consum i sense trencar, diguéssim, amb tota la política d'austeritat marcada des de la Comissió Europea, doncs ha aconseguit interpretar-la d'una altra manera i demostrar que també es pot funcionar i que el país funciona. Clar, potser ara no estem en un situació de crisi
i
més equitatiu. I més equitatiu. I més equitatiu.
I ho dic com a positiu, eh?
Sí, 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 sí. Sí, el que passa és que Europa en els últims anys ha estat apretant tant i ha forçat unes polítiques econòmiques i a la inversa, tothom ha fet servir l'excusa europea per fer les polítiques que ell ha volgut, doncs et pots trobar que amb aquesta mateixa interpretació europea tu vagis per aquí, per la línia aquesta que hi havia hagut ara més dura, o pots trobar-te a partir dels mateixos les mateixes premisses que facis una política com la de Portugal. Estan callats, ningú parla de Portugal. Ningú parla. Tothom parlava... Sí, sí, i Grècia sortia per tot arreu, només parlem de Grècia, i els portuguesos, escolta, ara han sortit del seu... El seu rescat bancari és petitíssim. És petitíssim el que s'han gastat.
Però és com millor que no se'n parli, no?
Que el deixin anar fent. Que el deixin anar fent.
Però
bueno, a lo millor aquí acaba passant el mateix. Si són capaços...
No li heu d'anar a parlar més.
Un exemple, com les coses van encongint. Nosaltres n'haguéssim, per exemple, n'haguéssim parlat més. Però què passa? Que com que s'han d'anar reduint els mitjans i les despeses. Les despeses, doncs, diaris que tinguin corresponsals a Portugal cada vegada trobaràs menys. I què has de fer? No has de fer... Però si fas una informació, tu des d'aquí, sense tenir massa clar com va, total, el que anava dient, representa que tenim molta informació, però es va reduint amb coses molt, 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 molt petites.
Bueno, no, 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 no